Avui a Islàndia, la Maite, un any després. Demà, 19 de març, farà un any exacte que vaig anar a l'habitació 114 de l'Hospital de la Santa Creu de Vic a veure la Maite. La Maite, us en recordareu, una dona de 46 anys amb 3 fills que sabia que li quedaven pocs dies de vida i que tenia ganes d'explicar com afrontava la seva mort. La conversa amb la Maite va ser un 19 de març, el 3 d'abril es va morir i els oients vau poder sentir-la el 6 d'abril, 3 dies després. Aquella entrevista es va convertir en l'àudio més escoltat de RAC1 durant l'any 2018, de manera que complíem, d'alguna forma, el desig que tenia la Maite que el seu missatge arribés al màxim de gent possible. Avui, un any després, la conversa l'he tingut amb la seva parella, amb el Bernat, que també tenia ganes d'explicar com ha viscut aquest any sense la Maite i tot el que va suposar per ell i per la seva família aquesta entrevista. Abans de sentir el Bernat, deixeu-me, però, recuperar la veu dolça de la Maite amb algunes de les coses que deia ara fa un any. Maite.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Doncs molt bé, molt contenta que estiguis aquí.
Què et molesta de la gent que entra aquí a l'habitació i et diu lluita, te'n sortiràs? Què és el que et molesta?
El que molesta és que et tanquen possibilitats. Jo aquest procés no sé com acabarà, pot acabar amb la mort. I quan ells em diuen això, em volen només viva. I jo vull que m'estimin sense condicions. Si em moro, també vull ser estimada i no passa res. Però els hi vaig poder dir, i va ser molt maco també, els hi vaig dir, aquest amor és un amor molt egoista, perquè només em voleu si visc, però si moro no, i jo no sé com acabarà això i m'agradaria que m'estiméssiu tant d'una manera com de l'altra. I va anar molt bé, perquè ells també es van situar i van dir, és veritat, no ho sabem com acabarà, però t'estimem igual. I llavors vaig poder enviar un nou WhatsApp a tothom, perquè pel WhatsApp ja tornaven també a arribar aquests missatges de supervivència, i vaig dir, no es tracta de sobreviure, es tracta de viure bé el que hagi de viure.
Si això s'acaba, com vull que s'acabi?
Jo he sigut capaç de posar el dret d'admissió a la meva cerimònia de comiat. Perquè...
No podrà entrar tothom a la teva cerimònia?
No.
Qui no podrà entrar?
El que pensi que és una merda que em mori, aquest no pot entrar a la meva cerimònia de comiat.
Però això ho pensaran tots, no?
No. No, m'agradaria que no fos així. Si hi ha algú que ho pensi, està bé i té tot el dret a fer-ho. Però que ho visqui a casa seva i jo què sé, que visqui el que necessiti viure, però ell... A mi m'agradaria que la meva cerimònia de comiat fos realment una cerimònia de comiat maca i que la gent, ostres, em pogués dir adéu amb alegria, perquè jo et dic adéu a la vida amb alegria i m'agradaria que ho poguessin dir de la mateixa manera, que em poguessin dir adéu també amb alegria. I morir-se no és més que deixar aquest cos, ho tinc molt, molt clar. I m'agradaria poder transmetre això. Llavors, sí, he posat el reservat el dret d'admissió i evidentment cadascú em pot acomiadar a la seva manera on vulgui, però allà vull que la gent vibri.
Maite, què és el millor que t'ha passat a la vida?
Uau! Ara mateix bueno, mira, diré conèixer en Bernat, perquè realment, bueno, penso que és una persona excepcional, està al meu costat incondicionalment bueno, i està cuidant dels nostres fills com només ell pot fer-ho.
Com ho acabem, això, Maite?
Amb un final feliç.
Exactament, en què estàs pensant?
Uf, jo tinc tantes coses, tinc celebracions, tinc moltes coses.
Amb música?
Amb música, sí, fantàstic.
Quina posem?
Quina posem?
Tria una cançó, va.
Doncs mira, el grup de gospel, abans de fer el concert, un dia a l'assaig van gravar, bueno, una de les cançons que estaven assajant, i és la cançó Let It Be. I la veritat és que em va em va sentar molt bé que fos Let It Be, perquè és aquest deixar fer, no? I que la vida et porti cap allà que t'ha de portar. Només has d'estar disposat i ja està. I això vaig fer.
Moltes gràcies, Maite.
Moltes gràcies a tu.
Doncs amb aquesta conversa molt present, amb la veu de la Maite, amb de fons, amb aquest Let It Be, un any després, aquest migdia, he anat a buscar el Bernat. Ell viu a Sant Miquel de Balenyà, és el president ara de la colla castellera Els Segals d'Osona. L'he esperat amb el Bernat que sortís al migdia de l'escola de Tona on treballa i junts ens hem anat a caminar. Aquesta és la conversa.
Hola.
Farà un any demà, eh? Demà és el 19 de març, és el dia que ens vam conèixer, és el dia que em veu rebre a l'habitació 114, em sembla que era, no?, de l'Hospital de la Santa Creu de Vic.
Sí, sí, demà farà un any a l'habitació 114, el dia del pare.
És veritat. Com recordes aquella entrevista? Perquè, clar, la Maite estava al llit, jo estava al seu costat, amb el micro, i tu estaves com als peus del llit anar escoltant a veure què és el que deia la Maite, en un moment tan important, no?
Sí, bueno, la recordo això, no?, com un moment una mica transcendent i molt a l'expectativa. La Maite els dies abans m'havia dit, sobretot he de dir això, que no me'n descuidi, he de dir allò, que no me'n descuidi. I jo estava també una mica atent a veure com anava el guió exacte.
Però t'havia impressionat al mateix temps, encara que sapigués què és el que sapiguessis què és el que ella volia dir. Però clar, estava dient coses, d'alguna manera, com assumir en veu alta la seva mort.
Sí, tot i això, era un procés que teníem com bastant fet tots dos i m'ha impressionat més escoltar-la després que el moment aquell de fer-la. Sobretot a l'escoltar-la després hi ha frases concretes i expressions d'ella que per mi tenen encara un altre sentit que per la gent que els escolta.
Per exemple?
Bueno, relacionat amb avui i amb el dia del pare, hi ha un moment que li pregunta sobre si no li sap greu el que es queda i com estarem nosaltres, i ella diu que està tranquil·la perquè sap que els nens tenen el millor pare que poden tenir. Jo en aquell moment em vaig sentir bé quan ho va dir i després, escoltant-la posteriori, bueno, és com una responsabilitat afegida, no?
L'has escoltat moltes vegades?
L'he anat escoltant diverses vegades. Em va costar i vam penjar un vídeo al YouTube amb la traducció en castellà i amb la traducció en anglès, perquè hi havia molta gent que ens demanava la traducció, però vam entendre que l'àudio era inevitable perquè les expressions, la manera de dir les coses, formava part de l'entrevista, i el que vam fer va ser subtitular-lo.
És una entrevista que la va escoltar moltíssima gent. O sigui, de tot l'any 2018, a RAC1 és l'àudio més escoltat.
Bueno, per mi això sempre és una alegria, pensant en la Maite, perquè ella tenia molt clar que tot aquest procés que ella havia estat fent abans de la malaltia, però que amb la malaltia es va com situar tot a lloc, que volia que transcendís i que arribés al màxim de gent possible. I per mi saber la transcendència que ha tingut en visites a RAC1, en visites al YouTube i gent que t'escriu, bueno, em va escriure una noia de Finlàndia, amiga de l'Eva, dient que l'havia escoltat i que estava tan contenta del missatge que li havia enviat i que ja ho havia passat a totes les seves amistats, o sigui que s'ha escampat per més llocs que a Catalunya.
I això era el que volia la Maite.
Exacte, això era el que volia la Maite, que aquesta manera d'entendre la vida, de viure i de viure també amb la malaltia, no es quedés amb ella i amb com ho havia viscut ella, sinó que pogués arribar al màxim de gent possible.
A mi hi ha una frase que és la que més em va quedar de tota la conversa, que és dir que adéu a la vida amb alegria. Tu també portes, al cap d'un any, podries dir que portes el dol amb alegria?
Sí, porto el dol amb alegria, sobretot amb el sentit de viure tal com és i aprofitar això per créixer a nivell personal i bueno, per acostar-me una mica més a la lliçó que ens va donar la Maite en aquest sentit. I sobretot tenint clar que, en el fons, ser feliç moltes vegades consisteix més en no rebel·lar-te contra les coses que no t'agraden que no pas en tenir allò que realment voldries. I aquí sí que som aquí, tota la família, em sembla.
Clar, jo a vegades he pensat, hòstia, el Bernat no ho té fàcil, perquè no sé si tens la pressió aquella de dir si el meu dol estarà a l'alçada del comiat i de la lliçó que va donar la Maite.
Bueno, em preocupa relativament poc. Sí que és veritat que m'he anat acostant a diferents formacions, trobades de coses que parlen al voltant del dol. I hi ha una frase que surt sempre en aquesta, que el professional que la dinamitza l'acaba sortint sempre en aquestes xerrades, que és que sempre diuen que tots els dols són diferents i que el dol és proporcional a la pèrdua, no? I llavors aquí jo em quedo una mica atrapat de vegades perquè tinc la sensació de dir, llavors com pot ser que ho porti bé? O no, més que ho porti bé, com pot ser que em senti bé amb tot el que ha passat, no? I que em plantejo si realment, bueno, hi ha hagut algun moment que m'he plantejat el vincle i després podem anar a parlar amb aquests professionals que també ho han agraït molt.
Què vol dir el vincle? Que t'has plantejat el vincle?
Bueno, que hi ha hagut algun moment que jo mateix m'he preguntat... Clar, et diuen... La duresa del dol és proporcional a lo fort que era aquell vincle. Pues ja la primera pregunta és, pues potser el vincle no era tan fort. Llavors sí que jo amb algun d'aquests professionals hi he parlat en altres moments i han agraït molt que els hi digués realment com em sentia jo i llavors sí que ells m'han dit, bueno, però és que el treball que tu vas fer amb la Maite només escoltant l'entrevista i que segurament ja ho vau fer abans de la malaltia i tot, diu, això forma part d'aquest mateix procés. Diu, la gent que ha viscut un dol o qualsevol altre procés molt intens acaba fent aquest pas o aquesta conclusió de dir al final ser feliç és viure el que et toca viure i ja està i que forma part d'aquest procés, vosaltres ja l'heu fet, llavors d'alguna manera jo també m'he relaxat.
Tenies feina feta abans que la Maite morís.
Ah, exacte.
Explica'm una cosa, com es va quedar la Maite després de l'entrevista? O com us veu quedar tots dos? És a dir, jo vaig venir allà, vam estar xerrant una hora i després vaig agafar la porta a l'habitació 114, me'n vaig anar. Què va passar després? Què deia ella?
Bueno, la Maite, el dia 19 de març del 2018, del temps que vam estar a l'Hospital de la Santa Creu, va ser el dia que va estar millor en tots els sentits tot el dia. I després, perquè jo penso que ella, per ella era molt important poder transmetre el que ella havia viscut i d'alguna manera això ja ho havia fet.
Ella no va poder sentir l'entrevista perquè es va emetre un cop ja havia mort la Maite.
Ella no va poder sentir l'entrevista. Hi havia molta gent pendent de l'entrevista i... Però, bueno, estic segur que d'alguna manera li ha arribat l'entrevista i, sobretot, tot el que ha remogut al seu voltant, segur que li ha arribat d'alguna manera.
Del que va dir, ara, quan tu tornes a escoltar, què és el que t'emociona més o el que t'impressiona més?
Bueno, per mi en general tot el que va dir són coses que tenia molt situades. Quan se'm posa la pell de gallina quan parla de que li preguntes lo millor que li ha passat, lo millor que li ha portat la malaltia o lo millor que li ha passat a la vida, que primer diu que en Bernat i tenir-lo al seu costat i llavors aquest moment a mi sempre és un moment d'aquest de parar i notar les emocions d'aquell moment, no? I que això reforça una mica el casament, no? Perquè la idea de casar-nos ella tenia molt clar que era un casament per dir a tothom que estava molt content, molt contenta de que ell hagués decidit compartir la meva vida amb mi, no? Independentment de que durés més temps o menys aquest enllaç, però que era transmetre això, i llavors a mi és una de les parts que m'emocionen més a nivell personal.
Clar, perquè l'entrevista és el 19 de març, us acabeu casant el 29 de març i la Maite mor el 3 d'abril. És a dir, és un casament que dura 5 dies.
És un casament que dura 5 dies, sí.
O encara dura?
Bueno, és un casament que encara dura. Porto l'anell al coll, el seu, el meu se'l van portar ella, i el vincle encara hi és. De fet, és una de les coses que m'està costant situar una mica a nivell personal, perquè justament l'altre dia a taula, sopant, parlàvem amb els nens i dèiem: i tu, si et miressis avui, com t'agradaria que t'enterressin, no sé què? I jo els hi vaig dir, jo, si em morís avui, em podeu cremar i portar-me a la Sènia al costat de la mama, que és on estaré millor. I bueno, i és una cosa que jo tinc molt clar que aquest vincle hi és, i que quan parles amb la gent, hi ha una part de la gent que et diu: bueno, també ets molt jove, tens molt temps per refer la teva vida i així. I jo sí que trobo faltar tenir una persona al costat al llit, aquesta altra figura de l'adult, i algú amb qui compartir la vida, però se'm barreja amb aquest vincle, i llavors hi ha moments que dic:
no hi ha espai per tothom.
Ah, exacte, tinc una mica aquesta sensació. No hi ha espai per tothom. I bueno, és una de les parts que a mi ara mateix com que m'està costant una mica acabar de situar, no?, el paper aquest.
Amb la Maite teniu tres fills adolescents, no? Em sembla, quines edats tenen?
L'Olga té 15 i farà 16, l'Anna en té 13 i en Macià en té 10.
Com ho porten?
Bueno, són tres persones diferents i cadascú el porta una mica a la seva manera. T'he comentat abans de l'altre dia que parlàvem de si ens moríssim ara com ens agradaria que ens enterressin, i l'altre dia estàvem parlant de la Maite i l'Olga, molt contenta, comentava que ella estava molt contenta de poder-ne parlar a casa, que la majoria de gent no en podia parlar i que hi havia molta gent que no era capaç de parlar-ne amb ella, no? I que en canvi ella se sentia molt contenta de poder-ne parlar a casa. L'Anna no parla tant, no ho ha fet mai, i l'Anna estava... L'energia de l'Olga s'assembla molt a la meva, la de l'Anna s'assembla molt a la de la Maite, i hi havia coses que se les podien dir sense parlar, i estem trobant-nos en aquest procés. I en Macià ell fa la seva vida, ha intentat recuperar al màxim les seves rutines, i ja tothom m'ha previngut que el dol dels nens acostuma a ser retardat i que arriba a partir de l'adolescència cap endavant. Per tant, amb en Macià, amb els ulls oberts, acompanyant-lo en el seu dia a dia i molt atent a tot el que pugui venir.
Hi ha una recança que m'explicaves abans que tens, i que jo crec que té molta gent, que se li ha mort la parella, que és no haver-te pogut acomiadar, o no haver-te pogut acomiadar tal com tu t'havies imaginat que faries.
Bueno, jo penso que és inevitable. A més, nosaltres sempre ens havíem acomiadat dient fins ara. L'adéu pràcticament no existia en el nostre vocabulari familiar. I això també jo penso que és un punt més, no?, que t'ho fa viure d'una manera o d'una altra, perquè l'adéu... No sé si estàs preparat per dir-lo mai, i menys en una situació així, no?, perquè penso que els hospitals realment és així, que tu entres sabent que no sortireu junts, que ja tens la seguretat que probablement no sortireu junts, però aquest adéu no hi és mai, d'alguna manera, no? També perquè ens resistim tots, es resisteix el que marxa d'alguna manera, i en el fons els altres ens resistim a creure'ns que sí que és cert, que se'n va.
Mati, que vols fer una pel·lícula?
Tinc molts projectes al cap, però sí, hi ha una pel·lícula al cap.
Ficció, un documental, en què estàs pensant?
La primera idea era un documental, però vaig pensar que l'entrevista deixava molt clar tot això i que no calia que si havíem de fer un documental hauries de tornar a venir tu.
I hauríem, havíem de repetir l'entrevista i sense la Maite era molt difícil repetir l'entrevista pel documental.
No, vaig tenir bastant clar. Al principi sí que em va venir el documental. Vaig tenir l'oportunitat de conèixer l'Alguer de Charango i li vaig dir, si fem això tingues clar que la majoria de cançons que ens acompanyen són vostres. I em va dir, segur que trobarem la manera, no pateixis, quan ho tinguis tot a punt ens asseiem i en parlem. I llavors de casualitat vaig conèixer una noia de Terrassa, la Júlia Prunés. Ella escriu un blog a l'Ara Criatures que es diu Aprenent a ser feliços, i el seu marit va morir el desembre abans que la Maite. Ella també té tres fills, més o menys de les mateixes edats, i vam quedar un dia a Terrassa en un parc i vam estar parlant, i ella, bueno, anàvem parlant i em va dir, no sé què em passa, que t'estic explicant coses que no parlo amb ningú, ni amb les meves millors amigues. I jo li vaig dir, doncs ara te n'explicaré jo una que a mi em fa vergonya explicar fins i tot als meus amics. I vaig dir, mira, dic, jo he pensat que d'això hem de fer una pel·lícula. I va quedar superencantada amb la idea, ella escriu contes, i ara, al setembre, abans del Festival Esperanza, em va trucar un dia i em va dir, mira que ja tinc l'argument. I, bueno, ja tenim un argument de ficció mig embastat, ara ens falta trobar un director o directora que vulgui...
És una pel·lícula amb final feliç, que al final les dues persones, l'home i la dona, que han perdut la parella, acaben junts?
Teníem bastant clar que no.
Es pot fer spoiler.
Teníem bastant clar que no, però... Jo sempre dic que no saps mai que les coses saps com comencen, però no saps mai com acabaran.
Segur que hi ha algú que ens escolta i que diu, potser no va sentir ni l'entrevista amb la Maite en el seu moment, i diu, a veure, el Bernat m'està volent fer creure que se't mori la teva parella no és una putada?
Que no és una putada, no, és una putada gran, i hi ha molts moments que trobes a faltar moltes coses, i... Bueno, la Júlia em va agradar molt en un dels seus escrits que diu que canviaria tot el que ha après per tornar a tenir el Ferran al seu costat, i jo dic exactament el mateix. Canviaria tot el que he après per tornar a tenir la Maite al costat i per obrir encara més els ulls i ser capaç de prendre-ho amb ella al costat, que la primera vegada no ho vaig saber, doncs potser hi tornaria. Sí que és una putada, però el que sí que li diria és que és una més de les casualitats de la vida que la fan fer ser tal com és, i que amb això ella decideix, cada persona decideix com ho viu i com camina a partir d'aquest moment. I jo no sé si és una convicció, una creença o una decisió, però jo vaig decidir que no deixaria que això em fes estar pitjor de com estava quan estava amb la Maite, i estic content de la meva decisió. No sé si és bona o no, però estic content de la meva decisió.
Què t'agradaria que et passés ara?
Què m'agradaria que em passés? Bueno, m'agradaria tenir la fortalesa i ser capaç d'acompanyar els meus fills de la millor manera en aquest moment, i que la manera com jo he pogut gestionar el dol que a mi m'ha servit, els pogués servir en ells, perquè ara o d'aquí 4 anys o d'aquí 8, quan sorgeixi, els pugui acompanyar i els pugui ajudar a passar això, perquè per mi és la meva parella, vam estar 17-18 anys junts, però per ells és la seva mare i la coneixen des del moment, no que van néixer, sinó que van entrar a la seva panxa, i jo penso que els vincles no es poden comparar en aquest sentit, no? Abans que parlàvem dels vincles, i bueno, tinc molt clar que perdre la parella és una putada, i que perdre la mare segurament encara més. Llavors, m'agradaria saber acompanyar això.
Vols dir alguna cosa més, Bernat? Veig que portes una llibreta.
Bueno, no, portava la llibreta perquè aquesta llibreta forma part de les casualitats de la vida. Quan la Maite ja havia mort i vam anar al tanatori, ens van dir, posareu una llibreta de recordatoris? I jo vaig dir, una llibreta de recordatoris, què vols dir? Diu, sí, diu, és una llibreta que la gent escriu alguna cosa sobre el difunt, no sé què, i me la va ensenyar i em posa una llibreta negra amb lletres daurades. Diu, aquí podem posar el nom de la Maite? Dic, no, no, dic, això segur que no. Dic, segurament sí que la posarem, però ja la portaré jo. I quan vaig dir això em va venir al cap aquesta llibreta al cap, que li havien regalat a la Maite a l'hospital, i em pensava que estava buida. I quan la vaig anar a buscar em vaig adonar que tenia 3 pàgines escrites, que les havia escrit just avui fa un any, la nit del 18 al 19 de març, i que ell explicava que s'havia despertat, que el llit feia molt soroll i que no podia dormir i que havia decidit començar a escriure-la i que estava contenta i nerviosa perquè venien els de la ràdio i tenia moltes ganes de fer-ho molt bé i de poder transmetre tal com havíem decidit viure-ho junts, perquè també fa una referència que diu tal com hem decidit viure-ho amb en Bernat. I la vaig veure l'escrit i vaig dir que aquesta és la llibreta dels recordatoris, dic perquè ja la va començar ella abans de saber que seria la llibreta.
Sí, per tant, aquesta llibreta l'ha començat ella i l'ha continuat tota la gent que va venir al tanatori.
La gent que va venir al tanatori, la gent que va anar a la Sènia a l'enterrament també van escriure alguna cosa, i el dia de l'enterrament a la Sènia jo els hi vaig llegir aquestes 3 pàgines. La meva intervenció va ser llegir aquestes 3 pàgines de la Maite on parlava de viure la pròpia mort.
Bernat, moltíssimes gràcies per haver-nos pogut tornar a veure al cap d'un any i molta sort.
A vosaltres, una altra vegada.
Et somio constant, aixuplugant-te de la pressa. Et desitjo constant, la teva flama encara encesa. Bocins de vida que no deixo anar mai. La teva llum es va apagar, ja sols em queda protegir el que em vas deixar i creure que tot està perfecte.